Falten exactament 4 minuts, 3 minuts i mig per un quart de 5 de la tarda. La possibilitat de vida en altres planetes sempre ha estat per la humanitat un d'aquells interrogants, de moment, ara per ara, impossible de desvetllar. Un gran científic lleidatà, Joan Oró, català universal, ha dedicat la seva vida a aquestes investigacions i a d'altres, evidentment. Investigacions que des de fa molts anys realitza per la NASA des de la Universitat de Houston. Amb ell mantindrem dintre d'uns moments una conversa que ens aproparà encara més a aquests mons per nosaltres tan llunyans i desconeguts en tots els aspectes. Abans, però, unes quantes dades sobre la vida del doctor Oró. Nascut a Lleida l'any 1923, fill de forner, diuen que aprofitava la llum del forn per estudiar, l'any 1947 es va llicenciar en Ciències Químiques a la Universitat de Barcelona i més tard es doctorà a la Universitat de Houston, a Texas. En aquella mateixa universitat actualment dirigeix el Departament de Biofísica. No deixa els Estats Units mai si no és per assistir a conferències o simposis importants. Una d'aquestes vegades fou l'any 1980 quan va ser escollit diputat per Lleida al Parlament de Catalunya en les llistes de Convergència i Unió. Unitat mòbil, Pilar San Pietro, endavant.
Hola, bona tarda. Som efectivament al domicili del doctor Joan Oró, que aquests dies es troba aquí a Barcelona. Bona tarda, doctor Oró.
Bona tarda.
Doncs bé, ja que tenim l'oportunitat, la magnífica oportunitat de poder parlar amb vostè, el que sí voldríem comentar ja per començar és, potser és molt planer dir-ho així com ho diré, però certament, doctor, hi ha vida a altres planetes lluny de la Terra.
A ciència certa no ho sabem, o sigui, aquesta és la raó principal dels nostres estudis. És a dir, el plantejament primer s'ha de fer de cara a la Terra. De cara a la Terra, la primera persona que va fer aquest plantejament una mica seriosa va ser el professor Alexander Ivanovich Oparin, que l'any 24 va escriure un llibret, diguéssim, a Moscou, que no va ser traduït fins molt tard, indicant una possible hipòtesi o teoria sobre la evolució química i l'origen de la vida a la Terra.
Però podrien existir vides d'intel·ligència superior a la humana fora de la Terra, doctor?
Hom creu, vaja, està establert, diguéssim, de que les lleis físiques, les lleis químiques són universals. Aleshores, els principis biològics són derivats de les lleis físiques i químiques. Aleshores, seria molt estrany que un procés que, diguéssim, aquí segueix aquestes lleis universals no sigués ell mateix també universal. Aleshores, el que cal saber és si efectivament les condicions que es donaren a la Terra primitiva existiren en altres llocs. I això és precisament, diguéssim, un dels problemes més greus, l'establiment de l'existència de planetes amb altres estrelles i la possibilitat de que dintre d'aquests planetes hi hagi vida i la possibilitat de que algun tipus d'aquesta vida sigui intel·ligent.
El cert és que totes aquestes possibilitats, les persones del carrer, com tots nosaltres, ho veiem mitjançant el cinema. A vostè li agraden les pel·lícules de ciència-ficció?
Sí, en certa forma sí. M'agrada, la realitat és tan bonica, o a vegades supera la ciència-ficció. És a dir, efectivament, la fantasia pues, a vegades és interessant per esperonar i induir les investigacions, com per a mi va ser quan de jove llegia llibres del poeta astrònom Camille Flammarion, que parlava ja en aquells temps de les possibilitats de vida extraterrestre.
I a la inversa, vostè creu que tots aquests directors de cinema de ciència-ficció utilitzen precisament la seva ciència, les seves investigacions, per aplicar-la a les pel·lícules?
Jo diria que sí, que en principi una gran majoria de les coses que es posen o que passen a formar part de ciència-ficció estan derivades de coneixements actuals. Seria molt difícil que s'ho inventessin tot. O sigui, potser són unes extrapolacions que de moment semblen excessives, però que el dia de demà, per exemple, el vol espacial, pues ja existeix. Diguéssim, l'home ha anat a la Lluna, ha tornat, l'home pot donar voltes al voltant de la Terra, diguéssim, per si sol, i ara s'està planificant, diguéssim, l'anada a Mart, etcètera, etcètera.
Doctor, com ens hem d'aprendre tot aquest boom d'ufòlegs que teoritzen sobre els extraterrestres, sobre els ovnis, etcètera?
Bé, o sigui, com bé que encara que hi hagi ciència-ficció, aquesta no es passi de ratlla, en el sentit de que, diguéssim, per exemple, la presència de certs extraterrestres a la Terra no, en fi, no hi ha cap evidència de que hagi tingut lloc. I aleshores, I aleshores, si segueix el procés científic, es veurà de que, si es fan càlculs, de que hi ha una gran dificultat. És a dir, un fet és, vaja, una cosa és la possibilitat d'existència de vida extraterrestre i fins i tot intel·ligent. L'altre és que sigui fàcil de comunicar-se d'un lloc a l'altre, i això no és tan fàcil. Només li diré, com a dada experiment, a dada de càlcul, que si es volgués anar amb una de les estrelles més properes per veure si hi havia vida o no, diguéssim, mitjançant una nau tripulada, necessitaríem tota l'energia que fa el món avui dia per aquesta nau.
De tota manera, sí que vostès utilitzen les noves tecnologies per poder descobrir les possibilitats de vida.
Efectivament, és a dir, degut al plantejament que li he fet abans, degut amb aquesta impossibilitat energètica de fer viatges extraterrestres, per així dir-ho, aleshores l'enfoc que se li dona és al revés, és escoltar. El mateix que deuen fer els oients que estan a la ràdio, escoltar per veure si hi ha senyals de vida intel·ligent més enllà. I amb això s'està avançant molt. De fet, hi ha un programa, diguéssim, que crec que es posarà en marxa dintre d'uns mesos o un any, que jo he recolzat, diguéssim, dintre dels organismes de la NASA i aleshores el Congrés americà, que permetrà durant 10 anys escoltar senyals intel·ligents vinguin d'allà on vinguin. Aquest programa té dos enfocs, el que es dedica a tot l'espai sideral, o bé escollint certes estrelles on s'hi enfoquen uns aparells de ràdio, uns radiotelescopis que tenen la capacitat de recollir aquestes senyals i, diguéssim, analitzar-les automàticament, sense que l'home ho hagi de fer.
D'alguna manera és utilitzar els satèl·lits per poder escoltar més enllà.
Els satèl·lits més aviat s'usaran de cara, sí, de cara a detectar la possibilitat, diguéssim, d'existència de sistemes planetaris al voltant d'altres estrelles, no tant en quant al rebre les senyals. La qüestió de rebre les senyals és millor fer-la des de distints llocs de la Terra, des de Califòrnia, des d'Espanya mateix, des d'Austràlia, on hi ha, des de Puerto Rico, on hi ha el radiotelescopi més gran del món, en diferents llocs del món. És a dir, crec que aleshores ha de ser diguéssim, el telescopi ha d'estar fixo. Un satèl·lit no aniria bé per això. Un satèl·lit és millor per, si es coneixen certes estrelles, per mirar si al voltant d'aquelles estrelles hi ha planetes o material que pugui donar lloc a la formació de planetes.
Li comentava, doctor, això dels satèl·lics, perquè precisament fa pocs dies, abans d'ahir en concret, es va llançar des de la base de la Guadiana Francesa el coet europeu Ariane 4, que va deixar a l'espai 3 satèl·lits. El mercat dels llançaments de satèl·lits està en ple desenvolupament. Com veu vostè el seu futur?
Ho veig molt bé, i aquest últim llançament de l'Ariane 4 és una demostració de que Europa està en condicions de competir fins i tot amb els Estats Units, ja que un dels 3 satèl·lits que vostè ha mencionat és precisament dels Estats Units. I aleshores vol dir que els Estats Units paguen perquè Europa, com aquell que diu, posi en òrbita terrestre satèl·lits de tipus comercial.
Doctor, vostè és un estudiós de la vida del planeta Mart i del cometa Halley, també. Com estan les darreres investigacions, les investigacions actuals sobre aquest planeta i el cometa?
Bé, en quant al cometa Halley, quan va passar l'any 86, diguéssim, 5 naus espacials, cap d'elles americana, és a dir, 2 de japoneses, 2 de russes i 1 d'europea, van obtenir una gran quantitat de resultats molt interessants per mi, perquè van demostrar per primera vegada que els cometes són, diguéssim, agregats de molècules interestel·lars. I espero que es pugui confirmar, però els científics alemanys de la nau espacial Giotto d'Europa diuen que van demostrar la presència d'adenina, cosa que jo ja havia suggerit a l'any 61, després d'haver fet els experiments de la síntesi de l'adenina a partir de l'àcid cianhídric. És lògic pensar que si els cometes tenen una gran quantitat d'àcid cianhídric, també s'hi pugui trobar aquest compost tan important per a la vida.
Les possibilitats a Mart com estan?
Bé, a Mart, malauradament, com a conseqüència, en part de, diguéssim, de la meva presència en el projecte Viking, els resultats que es van obtenir, que primer es van interpretar, diguéssim, com la possibilitat de que hi hagués vida, tenen realment una interpretació que és més aviat, diguéssim, química. És a dir, que aquells resultats que poden ser interpretats com vida realment no ho són, sinó que van ser productes de reacció química que van donar lloc, diguéssim, a l'aparell del Viking. Això no vol dir, no obstant, de que no hi hagi vida en altres llocs dels dos als quals vam anar. I aquesta és la raó per la qual, diguéssim, ara d'aquí en endavant, tant els russos com els americans continuaran fent exploracions del planeta.
Doctor, si li sembla bé, parlem una miqueta de vostè. El que vostè ha aconseguit a molts em sembla gairebé impossible, precisament perquè costa tant obrir-se pas en el món de la investigació. Què recomanaria vostè a tots aquells que vulguin dedicar-se a la investigació científica i que no sàpiguen on trobar els medis per fer-ho o per on començar?
Bé, sí, és veritat. En el meu cas va ser una decisió personal de dir que jo no em vull morir com a forner solament, i aleshores va representar un gran sacrifici per la família que la vaig deixar aquí, i aleshores vaig anar a un país on hi ha unes grans possibilitats d'estudi i investigació. Això ho continuen fent molts estudiants avui dia. De fet, li diré que el 50% dels estudiants que hi ha als Estats Units són de l'estranger. Xinesos, diguéssim, de la major part orientals i d'altres llocs del món. Tots ho poden fer avui dia. Avui dia és molt més fàcil. Avui dia se'ls paga, jo diria, quantitats equivalents a un professor aquí a Espanya, els estudiants que van anar allà. Ara bé, no els vull donar una recepta perquè si no em plourien cartes contínuament que jo no puc atendre, no? O sigui, han de seguir simplement fent les peticions a les distintes universitats perquè siguin acceptats dintre de camps de treball. Allí hi ha les portes obertes. Ara bé, jo diria que és important de que facin pressió aquí perquè hi hagi les beques necessàries per poder fer els estudis aquí. I aquest és un aspecte que m'agradaria parlar-ne en més detalls i, en fi, en qualsevol moment oportú.
Sí, li anava a comentar això moltíssimes vegades als estudiants d'aquí, es queixen de que la investigació no està contemplada o com a mínim no està al ben cuidada que caldria estar-ho. Què creu vostè que hauria de fer el govern espanyol, les institucions o qui fos perquè aquest problema es solucionés?
Bé, és molt possible que la cosa es vagi arreglant a poc a poc, però jo crec que tant des d'un punt de vista del govern central com dels governs autonòmics hi haurien de dedicar més atenció al que se'n diu formació de doctorat, ja que requereixen uns cursos especialitzats, uns utillatges també, equipaments, diguéssim, d'instruments que costen bastants diners, però el més important no són els instruments, sinó que hi hagin les possibilitats de que si un xicot o una noia, diguéssim, s'ha destacat fent els estudis i estudiosa i té dedicació i està motivada per anar dintre d'un camp o altre de la ciència o de l'enginyeria, que es faci possible amb aquesta persona que pugui estudiar aquí. Jo diria que això cap dels governs fins ara ho ha considerat degudament, i efectivament jo diria que si Espanya no va tan bé, en certa forma diria que aquest és un dels punts claus que haurien de dedicar més atenció.
Potser una oportunitat la va tenir vostè quan va ser anomenat diputat al Parlament de Catalunya. Com li va sentar l'experiència en el món de la política?
Bé, jo vaig vindre amb la il·lusió d'ajudar el nostre país, a Catalunya, precisament a que es pogués desenvolupar la ciència i, en fi, a les universitats principalment, i als centres d'investigació amb més intensitat. Però, és clar, això depenia de que les coses funcionessin d'acord amb les lleis, d'acord amb l'Estatut. L'Estatut deia que la recerca científica és competència exclusiva de la Generalitat. Però això no va donar lloc, no va tindre lloc, i aleshores jo vaig tenir de marxar. Però el més greu és de que aquesta situació no s'hagi arreglat. Sigui culpa del que sigui, crec que és culpa de tots. Crec que és culpa tant del govern central, que és més centralista en aquest cas que molts governs que ha tingut Espanya. Crec que és el part del govern autonòmic, del Consell Executiu, que no ha dedicat prou atenció a aquest problema. Crec que també és culpa dels mateixos investigadors, que per protegir els petits projectes que tenien potser no van ser massa entusiastes de les transferències. I principalment crec que és culpa a vegades d'una premsa que, diguéssim, sempre està de cara Madrid i una mica anticatalana, o sigui, li diré amb tota franquesa, crec que aquests són els quatre punts principals per la qual la investigació a Catalunya no va tan bé com podria anar.
Doctor, Pilar, ens permets un parell de preguntes al doctor Oro abans d'acabar en directe des de l'estudi. Per curiositat, vostè, doctor Oro, ha fet algun viatge especial alguna vegada?
No, es requereix, en fi, unes condicions que no crec que...
Sí, però a vostè...
Encara que m'hagi ofert, vull dir, això me sembla que s'ha de prendre solament, diguéssim, a títol d'interès, no?
Sí.
Però no passaria, estic segur, les proves.
A vostè li agradaria, però.
Sí, o sigui, miri, hi ha aquest, un del Congrés dels Estats Units, el senador Garn, que hi va anar i es va passar tota la setmana marejat amb una de les llançaderes espacials. A mi passaria pitjor encara.
Perquè el món vist des de dalt, el món és molt petit, l'espai és molt gran, vist des de dalt, quines reflexions pot provocar?
Jo crec que ha encertat molt bé, o sigui, jo diria que gairebé. L'aspecte més important de la sortida de l'home de la Terra és que la Terra es pot veure des de fora. I al veure's des de fora es veu que és un món molt petit, un granet d'arena que dona toms al voltant del Sol, amb la immensitat de l'espai. Aleshores, no es veuen divisions de fronteres, no es veuen separacions de colors, de races, i aleshores es reconeix que els recursos de la Terra són limitats. I per tant, que l'única solució que té la humanitat és la de cooperar entre nacions, entre pobles, entre races, a fi i efecte de controlar, diguéssim, o no destruir aquests recursos i permetre que la vida dels que ens segueixen, dels nostres fills i els fills dels nostres fills, sigui possible en aquesta terra, que si anem al pas que anem, això no serà possible.
Vist des de dalt, suposo que el tema de les fronteres deu provocar un somriure, un trist somriure. Per exemple, el tema de les fronteres entre els països i els enfrontaments entre els països.
Efectivament així és, no? I jo em sembla que gràcies a aquest concepte amb el qual venen els astronautes, que se senten unificadors, per així dir-ho, del món, i també el sentiment que tenim la major part de científics que ens dediquem a aquestes investigacions de l'espai, jo crec que, en fi, potser a la llarga, diguéssim, els dirigents dels països se'n conscienciaran i aleshores ajudarem a que la humanitat vagi per camins on hi ha més cooperació de la que hi ha avui dia. Un primer pas crec que s'ha donat amb aquesta última reunió entre Reagan i Gorbachev. Esperem que prosperi. Sé que hi ha hagut, diguéssim, molta, diguéssim, participació dels científics russos que es dediquen a l'espai. I ells i nosaltres estem totalment d'acord de que hem d'anar a la promoció d'aquesta cooperació en les investigacions de l'espai i en tot l'altre que pugui venir després.
Pilar Sampietro, tens alguna darrera pregunta a fer-li al doctor Oro?
Tan sols comentar una miqueta la seva conferència d'ahir, Ciència i Espai, que ens va apropar una miqueta les perspectives de l'any 2000. Per cert, doctor, quines perspectives tindrem per l'any 2000?
Home, jo em sembla que si aprofitem la lliçó que acabem de parlar en aquests moments i veiem de que la continuació d'aquestes activitats ens ha de permetre un millor enteniment dels que estem a la Terra, si és de que aprofitem més bé els recursos de la Terra per al bé de tots, jo em sembla que això serà el millor que ens pugui portar el pròxim segle. Si ens posarem en contacte amb altres civilitzacions, no ho sé. Si podem descobrir l'origen i sintetitzar un ser viu, tampoc ho sé. Però el cert és que hem avançat molt en aquestes quatre dècades passades i és possible que anem a la Lluna, que anem a Mar, que construïm ciutats espacials. És possible que, efectivament, rebem la comunicació d'una civilització molt avançada que ens doni una mica de lliçó com evitar aquestes guerres, com introduir la pau en aquest món, i si aconseguim això jo estaré molt satisfet.
Haurem de desitjar tots, doctor, que la vida segueixi molt més enllà de l'any 2000. Moltíssimes gràcies.
A vostès.
Gràcies, bona tarda, doctor Oro, un home clau de la NASA, un català universal, un home que ha tingut l'amabilitat de rebre'ns al seu domicili barceloní de la Travessera de les Corts, el doctor Joan Oro, en directe, avui i ara per ara.
Ràdio 4, la primera en català.
Ràdio 4. Ràdio 4.
El dimarts...